Abans parlàvem de la situació de la... com queda políticament tot plegat. De moment el govern d'Espanya fa muts i a la gàbia a l'espera que surti Pedro Sánchez, i a l'entorn de la Moncloa i a l'entorn del president del govern es limitarà a dir que respecten la decisió del rei emèrit, lloen la figura del seu fill. Repeteixo que avui el president del govern d'Espanya compareixerà després del Consell de Ministres. Qui sí que s'ha mullat, sobretot plegat, és Podem. De fet, ja sentíem ara fa uns moments a Irene Montero, ahir va fer un seguit de tuits també Pablo Iglesias. El partit és molt crític amb els escàndols del rei d'Espanya. Aquesta hora saludem el líder dels comuns al Congrés, Jaume Asens. Jaume Asens, bon dia, moltes gràcies.
Sí, hola, bon dia, Jordi.
Saps què dirà Pedro Sánchez de la compareixença d'aquest migdia o no?
No, però crec que cal que doni explicacions als ciutadans, ens les mereixem. De fet, ens hauria d'haver donat explicacions també a nosaltres, perquè no ha estat una decisió del govern de coalició, ha sigut una decisió d'una part només del govern, una decisió sobre la qual nosaltres sentim vinculats. A veure què explica avui, però la veritat és que no se'ns ha informat en cap moment i ens sembla una certa... Em sembla que hi ha una certa deslleialtat.
Deslleialtat?
Sí, deslleialtat, perquè és un assumpte, és un assumpte greu. No és un assumpte familiar, de naturalesa privada, del rei emèrit amb el seu fill. Nosaltres creiem que és un problema de naturalesa constitucional, de naturalesa política, que mereix que sigui debatut en el si del govern de coalició, i no ha sigut així.
Ja. Per tant, avui els rètols que posin les televisions quan vegin a Pedro Sánchez, millor que sota hi posin el president d'una part del govern d'Espanya?
Sí, efectivament. No, segueix sent, evidentment, segueix sent el president del govern, de tot el govern, de coalició, però és cert que en aquest assumpte ens sentim una mica defraudats, o molt defraudats, perquè, com dic, no hem estat informats, i bueno, crec que bueno, avui la societat espanyola i la societat catalana crec que s'ha despertat més republicana, i crec que la gent, la ciutadania, tolera menys la impunitat de la corrupció, els privilegis, i no entén què és el que està passant. I crec que se'ns ha d'explicar aquestes negociacions en què han consistit, si hi ha hagut un pacte d'impunitat o no hi ha hagut un pacte d'impunitat, perquè si hi ha hagut un pacte d'impunitat, nosaltres no ens sentim vinculats per aquest pacte i farem totes les accions necessàries per desmuntar-lo. Crec que igual això s'ha de portar al Congrés i debatre-ho al Congrés, a la seu de la sobirania nacional.
Ho demanareu?
Doncs a veure què diu el president. I estem d'estar a l'espera del que digui el president, però com deia, és un assumpte de naturalesa constitucional, política, ho deia també el catedràtic Pérez Royo, i per tant les Corts haurien d'intervenir. Però bueno, cal que tenir tota la informació, però així a priori crec que les Corts han de prendre la paraula.
És normal que el soci de govern del partit que governa Espanya no informi precisament el seu soci de govern dels moviments que està fent per ajudar a la marxa del rei d'Espanya o del rei emèrit cap allà on es decideixi?
Clar, ens falta molta informació, però nosaltres pensem que s'ha actuat en la línia contrària.
Irene Montero ha dit que no en sabien res.
Sí, per això no en sabien res, però és que el que estem sabent és que s'ha donat facilitats a aquesta fugida, i per això dic que no és només que no sapiguem res, sinó que el que sabem ho sabem a través dels mitjans de comunicació, i ens preocupa perquè creiem que s'ha actuat en la línia contrària a la que s'hauria d'haver actuat. Tot apunta que el govern ha sigut còmplice d'aquesta fugida, que l'ha pactat, i bueno, ens falten molts detalls, però així a priori, doncs, evidentment, nosaltres ens sentim profundament incòmodes amb aquesta decisió.
Clar, dius, el govern d'Espanya ha sigut còmplice, clar, és un govern que ha sigut còmplice amb una part del govern de la qual Jaume Asens forma part.
Sí, jo en concret no, però en el nostre espai polític...
Sí, el partit.
Sí, per això dic que ens sentim profundament incòmodes, i per això cal esperar a veure què diu el president, a veure en què consisteix aquest acord o aquestes negociacions, però nosaltres, en tot cas, creiem que s'ha de seguir investigant els presumptes delictes que ha comès el rei emèrit, i creiem que ara hi ha més motius que mai per rendir comptes no només davant de la justícia, sinó davant de la ciutadania. Ara és el moment d'exigir un referèndum. El rei s'ha emancipat del seu poble, crec que ara és el moment que el poble s'emancipi de la monarquia.
Trontolla el govern de coalició amb aquesta decisió?
No trontolla, però sí que és veritat que és un dels pitjors moments pels quals està passant aquest govern de coalició, perquè és una decisió molt, molt important i com deia, no en teníem coneixement. Cal saber, és que el problema és que ens falta informació. Igual resulta que ara el president ens explica detalls que no coneixem i ens convenç de que era una decisió doncs, correcta. No ho sé, és que la veritat és que a nosaltres ens preocupa molt tot el que està sortint a la premsa. Ara ha sortit que l'advocat del rei emèrit diu que està a disposició de la justícia, però clar, en el comunicat inicial de la Casa Reial no es deia això. No es posava a disposició en cap moment de la justícia al rei emèrit. No es negaven les acusacions, tampoc, ni es deia que es retornarien els diners. Es limitava a dir el que deia. I, per tant, clar, és normal que l'opinió pública, que la ciutadania, doncs, es preocupi. Ara, segons, no sé, estava escoltant la SER un moment i semblava que el problema érem nosaltres, que el problema era de Podemos, i sembla que hi ha certs mitjans que estan fent el que hem fet durant tots aquests anys, que és donar cobertura a la monarquia i als seus excessos. Jo crec que és un moment en què s'ha d'acabar aquest pacte de silenci que ha durant tants anys en certs mitjans de comunicació.
Perquè s'acabi aquest pacte de silenci que parla en Jaume Sens, perquè s'acabi aquest pacte de silenci també ha de començar pel propi govern, amb la qual cosa que cap pacte de silenci surt avui Pedro Sánchez dient que, com va dir l'altre dia, que efectivament el que estava passant era grave i té un llenguatge, diguem-ho, molt, 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 molt correcte, però dient, castigant el que fet el rei emèrit, amb això no n'hi ha d'haver-hi prou, amb la qual cosa sí que depèn del que digui trontolleria el govern d'Espanya. És a dir, si la línia és recordar que bé ho ha fet el rei emèrit durant tots els anys que ha estat com a rei, amb això segur que Podem no en té prou. És a dir, què demana Podem que digui Pedro Sánchez?
Evidentment no en té prou amb això. Jo crec que el que ha d'explicar Pedro Sánchez és el contingut d'aquestes negociacions, si hi ha hagut un pacte o no d'impunitat, explicar on ha anat el rei. Això ho hauria explicat també la Casa Reial, no? On ha anat exactament, perquè hi ha informacions contradictòries, quan s'ha produït aquest trasllat, de què viurà el rei emèrit i quines són les persones que estaran al seu càrrec. O sigui, jo crec que el que vol la ciutadania escoltar ara és doncs què és el que ha passat i que es faci un exercici de transparència.
I això ho ha d'explicar Pedro Sánchez?
Crec que això ho ha d'explicar la Casa Reial, per començar, i Pedro Sánchez ha d'explicar el que sap de tot el que ha succeït. I espero que sigui així, que expliqui doncs això, doncs les negociacions aquestes que no ha portat ell, segons surt a la premsa, ha sigut la vicepresidenta Carmen Calvo qui ha estat dirigint tota aquesta operació, però evidentment ho ha fet, entenem, amb l'aval del president. Per tant, ara el president suposo que explicarà tots els detalls d'aquestes conversacions o negociacions que ha dut a terme i nosaltres, evidentment, després pues, les valorarem. Ara és precipitat perquè estaríem especulant, no?, sobre el que dirà o el que no dirà. Crec que és millor fer-ho amb coneixement de causa. Després de la intervenció, després d'aquesta compareixença del president, doncs nosaltres, evidentment, l'escoltarem molt atentament i després pues, decidirem el que fem, si portem al Congrés, si demanem que es retiri la condició de rei emèrit, que crec que no estaria malament.
Ho demanareu?
Home, jo crec que no estaria malament que se li retirés. Ho haurem d'estudiar. Hem d'estudiar la viabilitat de que se li pugui retirar aquest privilegi i quines conseqüències té, però així a priori crec que no estaria malament.
Retirar-li el títol de mèrit.
Sí, crec que tenint en compte el que ha succeït, que és greu, doncs crec que seria just, però vaja, s'ha d'estudiar legalment, eh? Jo ara no he estudiat en, en què consisteix exactament aquest honor, aquest títol, i quins són els passos que s'haurien de fer per treure-li.
Per Jaume Asens, el rei ha fugit?
Doncs aparentment sí, no crec que sigui cap exili, sembla que és una fuga, i és veritat que si fos...
Se l'hauria de detenir?
Doncs no sé si s'hauria de detenir, perquè els càrrecs pels quals se'ls imputa, per quals se l'imputa, doncs segurament no mereixen una detenció, però sí que mereixen una retirada del passaport, una compareixença, com a mínim, per evitar aquesta fuga. Podria ser que mereixessin una detenció, però ara mateix no sé fins a quin punt, i aquí ja parlo com a advocat, doncs una mesura tan restrictiva de la llibertat com és una detenció, doncs procedeix o no procedeix, no tinc prou coneixement de la causa judicial, però el que sí que em sembla anòmal és que se l'hagi facilitat que pugui marxar a un país, Costa Rica, que és un dels possibles destins al que sembla que hauria anat, que no està clar si hi ha ordre d'extradició o no hi ha ordre d'extradició. Això seria greu, que hagués anat a un país on no hi ha conveni d'extradició i, per tant, que pogués...
Diuen també la República Dominicana que sí que n'hi ha. O sigui, aquí també...
Sí, doncs si n'hi ha...
A la República Dominicana, no t'estic parlant de Costa Rica, eh?
Vale. No, jo he escoltat Costa Rica, però igual és República Dominicana.
A la vegada és República Dominicana, sí.
Si a República Dominicana n'hi ha, doncs s'haurà d'activar els mecanismes internacionals que estan establerts en els convenis. És veritat que ell es pot defensar des d'un altre país. Per tant, o sigui, a veure, els drets, les garanties que té qualsevol possible imputat, ell no està, de fet, ni imputat, per això deia que és precipitat parlar segurament de detenció, perquè aquí hi ha només una investigació de fiscalia, a Suïssa la investigació és judicial, està més avançada, però no té els seus drets limitats, ell es pot moure lliurement per Europa i per al món, perquè no hi ha cap jutge ni cap fiscal que hagi dit el contrari. Per això em sembla que és precipitat, però davant de la notícia de que hi ha una voluntat de fugar-se, de sostreure's a l'acció de la justícia, doncs no seria descabellat plantejar la possible retirada del passaport. Això sí que és veritat. Per això deia que la detenció igual sí que és desproporcionada, però una retirada del passaport podria haver sigut oportuna, s'hauria de veure. Com dic, no hi ha cap, diguem-ne, el no tenir la condició d'imputat, però sí que és sospitós d'uns delictes i en base a això, doncs sí que es podria haver estudiat prendre alguna mesura d'aquest tipus, com la retirada del passaport.
Acabo de seguida. La primera, què es votarà abans? Un referèndum per una Catalunya independent o un referèndum per una Espanya monàrquica? O republicana, perdó.
Doncs no ho sé, la veritat. No m'atreveixo a fer adivinances sobre això, la veritat. Seria desitjable que les dues es poguessin fer. Crec que avui doncs hi ha més consens sobre un referèndum sobre la República. Crec que la monarquia està molt més desprestigiada i això no només és a Catalunya, sinó que és a tot l'estat espanyol. Per tant, crec que podria ser més fàcil fer la consulta, el referèndum sobre la monarquia i la república, que l'altre.
Però, descartes vaja, que aquest govern...
Jo desitjaria que es poguessin fer els dos.
D'acord. Tenint en compte això, descartes que es pugui fer en aquesta legislatura, aquest referèndum?
Jo crec que no és descartable res. Nosaltres tenim la força que tenim i el resultat de les eleccions va ser molt clar. També la gent ha de ser conscient de la correlació de forces. Si hagués sigut molt diferent, ara es respon molt clarament que el referèndum es fa en aquesta legislatura. Però nosaltres tenim la força que tenim i la ciutadania va confiar de forma majoritària en el Partit Socialista. Per tant, ara sembla llunyà perquè no crec que estigui en els plans del Partit Socialista fer aquest referèndum. I ell és qui ostenta la posició de força en el nostre govern, malauradament. Nosaltres ens agradaria que fos al revés.
Amb algunes de les declaracions que està fent Jaume Asens, malgrat que, efectivament, com ell deia, no forma part del govern d'Espanya, però sí que és el líder de la coalició que conforma el Congrés dels Diputats, en aquest cas els comuns, Parla moltes vegades sentint com si fos opositor, oposició pura i dura. És molt sostenible un govern amb aquestes circumstàncies que està passant ara? Que no només és el tema de la monarquia, ja hi ha algunes esquerdes dins del propi govern.
Bueno, jo crec que hem d'aprendre a conviure malgrat les diferències i crec que és veritat que estem experimentant algo molt nou, que és un govern de coalició, el primer cop des de la República que això succeeix, amb persones de biografies i de no, trajectòries polítiques molt, molt diferents, i crec que hem d'intentar normalitzar les discrepàncies en un grup de coalició. I mentre, bueno, mentre tinguem un full de ruta comú on predominin més les coincidències que les discrepàncies, no hi veig problema. Nosaltres tenim un acord de govern que s'està complint. És veritat que hi ha hagut una situació de pandèmia que bueno, que ha sigut un dalt a baix, però de moment l'acord de govern s'està complint en termes generals. Això no treu que hi hagin discrepàncies sobre qüestions centrals de la política espanyola, com les que té a veure amb la monarquia, doncs que poden fer que en determinats moments hi hagin desencontres. Però crec que és sa poder-ho normalitzar.
Moltes gràcies, Jaume Asens. Espera't un mes, espera't, perdona, Jaume. En Màrius, Antonio o Anton, hem de dir alguna cosa? Hem de fer alguna pregunta? No, silenci estampa.
Sí, no.
Baños,
sí.
Digues.
No, jo li volia preguntar per el... Hola, Jaume.
Hola, Tom.
Li volia preguntar per una altra notícia que se'ns ha passat, clar, amb el del rei que és tan gordo. La llei aquesta aprovada amb l'extensió de comuns i el vot només favorable del PSOE, de que els remanents o superàvits dels ajuntaments puguin passar al govern central. Tu, com a persona que ve de l'Ajuntament de Barcelona, quina valoració fas o feu d'aquesta nova disposició?
Doncs amb això també és un punt de discrepància molt, molt fort que tenim amb el PSOE, i ens es veurem en el Congrés. Nosaltres estem en contra d'aquest acord, hem fet un comunicat públic on així ho hem expressat com a comuns. Creiem que no toca el problema estructural de fons que tenen els ajuntaments. La veritat és que és, bueno, és molt decebedor que no s'hagi tocat, diguem-ne, l'estructura que va establir Montoro, no? El candado financer, no? Que impedeix als ajuntaments no només endeutar-se, sinó també recórrer als seus propis estalvis. És l'única administració que no pot fer-ho. I això és una anomalia que s'ha de corregir. I, per tant, nosaltres defensem que s'ha de reformar l'article 135 de la Constitució, però, de fet, no faria falta. Simplement fent una reforma de la llei d'estabilitat pressupostària seria suficient. Una reforma que permetés als ajuntaments doncs, poder accedir als seus estalvis, poder endeutar-se a qualsevol ciutadà, qualsevol empresa, per petita o gran que pugui, quan està passant dificultats, pot fer-ho. I també qualsevol administració. Els únics que no poden fer-ho són els ajuntaments. No pot ser que es salvi a les comunitats autònomes i que ens oblidem de l'Espanya, de les ciutats, no? dels ajuntaments, que són els que, en veritat, estan a primera línia donant suport a la gent que està patint més en aquesta crisi, no? Són la primera trinxera contra la crisi, contra l'exclusió, contra les desigualtats, i per tant, efectivament, nosaltres estem en contra d'aquest acord i així quan vagi al Congrés, perquè ara ha d'anar al Congrés, doncs així ho visibilitzarem. Ara mateix votarem en contra. O sigui, la nostra posició, ara mateix, si no hi ha un canvi en aquest acord, doncs nosaltres votarem, com a comuns, votarem en contra en el Congrés.
Moltes gràcies, Jaume Asens. Sort. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Bon estiu fins on puguis. Que vagi bé. 23.
Gràcies. Adéu, Jordi.
Gràcies, que vagi bé.